voldria que tinguessis clar que, per tant, el motiu d'aquestes paraules, paraules que tu entendràs, no era en defablir-te, al contrari, mare. A banda de trobar una manera més d'estar en contacte amb tu, era la meva forma de dir-te com valoro, com ets i tot el que fas. És també una manera de reconèixer, amb la covardia d'un missatge a distància que pots llegir sense que em vegis, que res del que et passa m'és aliè. T'ho diré sense embuts. Sabent quines cartes t'han tocat fins ara a la vida, m'agrada veure amb quina determinació has plantat cara a les males experiències i com ets de vital i positiva, sempre i a tot arreu. Optimista per naturalesa. Ho has notat, tu, que tothom vol tenir-te a prop? I no sé si ho heu notat, però al mig d'aquest text hi sortia l'expressió "paraules que tu entendràs", que és just el llibre d'en Xavier Bosch, que d'ençà que es va publicar a final d'agost, doncs continua número 1 de vendes. Xavier Bosch, benvingut al divan.
Moltes gràcies, Sílvia.
T'he trobat la frase.
L'has trobat? Només hi surt una vegada el títol?
Sí, senyor.
En tota la novel·la. No direm la pàgina, que la tens aquí oberta.
Sí.
Que la busqui el lector, si és que vol i li ve de gust.
Bé, et tinc enveja.
Per?
Molta enveja. M'ha agradat molt aquest llibre, però he pensat que t'ho passaves tan bé escrivint.
Doncs,
tan bé.
Jo crec que es traspua després a l'hora de llegir-lo. Si l'autor s'ho passa bé, tens més números perquè també el lector en gaudeixi. És una novel·la d'ara i aquí, que parla de relacions de parella, de gent que té més o menys la nostra edat, que fa 20 anys que està amb el mateix o la mateixa, i per tant les reflexions que hi ha al voltant són molt nostres.
Bé, bé, jo tinc més coses a dir-te.
Ja m'ho suposava.
Molt.
Fas una por.
Faig por.
Home, vaig sentir l'entrevista que li vas fer no fa gaire a la gran coach, a la Carme Lloberes, que és una persona que és tancada com un ostre de les seves coses íntimes. No diu res. Escolta, et va cantar La Traviata, t'ho va explicar tot aquí.
Tu no cantaràs res que no vulguis.
Exacte.
Quedem així?
Quedem així.
Pactem això. A veure, tu que ets un home de ràdio, el llibre té un ritme brutal. Brutal. Però, a més, aquest llibre, no sé com encara no s'ha portat al cine, perquè està ple de paisatges, i després d'una escena que és trepidant, l'altra et deixa relaxar. I la música sona sempre per tot arreu. I a sobre hi tens allà uns plats que te'ls menjaries tots, uns viatges, uns vins, uns paisatges.
Unes escenes de llit, també.
Bueno, és que començarem el primer, només arrencar el llibre, et fa allà una escena eròtica que tu dius, però el bosc què està fent aquí?
Vas situant la història de bon començament. Hi ha una parella que està llindada al penya-segat i, per tant, no cal fer-ho gruar al lector 40 capítols. Al final del primer capítol ja descobrim una aventura. El món hi ha molt tomàquet, la novel·la va d'això i, per tant, no podia escapolir-me'n.
Però no només va de tomàquet, que dius, no. Tu va d'amor.
Va de sobre... Bàsicament és com transformar l'amor, com fer-lo durar, aquell desig que és efímer, que dura el que dura i que ens cal disciplina i no diré sacrifici, però sí actitud i disciplina per fer-ho durar. Tots sabem que en la rutina, en la monotonia, el dia a dia fa que la cosa es vagi llenguint. Per tant, és una novel·la sobre com fer durar l'amor. No miris així, tots ho sabem. L'enyorat Carles Capdevila explicava en aquelles conferències que fèiem tant d'èxit els últims anys,
sí,
que la vida té un punt d'inflexió. Ell la dividia en dues parts, AF i DF. AF és abans dels fills, DF després dels fills. I en la relació de parella també sol ser un punt d'inflexió abans i després dels fills.
Però els fills aquí surten com de fons,
sí,
molt,
sí,
de fons.
Molt de fons.
I de pares tampoc res, eh?
Poquet.
Una mare molt.
Una mare i un pare que...
pare que no hi és.
Exacte.
Que se'n va anar.
Se'n va anar, sí, sí.
Que les va deixar.
Per una altra dona, sí.
Que les cartes no les escrivia ell.
Això no ho direm.
No.
Home, aviam si ara explicarem qui és l'assassí de la pel·lícula.
Però aquí no hi ha morts.
Aquí no n'hi ha morts.
Però no estic d'acord, perquè al Darín li dura molt poc el disgust. No té cap disgust.
Té cap disgust.
No, és que això... He pensat, i com pot ser que al cap de mig any...
Perquè ja li està bé.
Perquè eren una parella oberta? És per això que castigues la parella oberta? Digue'm
no,
la veritat.
No castigo la parella oberta, però no vull que em donin lliçons.
Ah, caram!
Les parelles obertes sovint es vanten davant dels amics que són obertes.
Quantes saps que realment hagin continuat molts anys i bé?
Cap.
Ara t'escolto, Bosch.
Però sí que en conec alguna que deia, escolta, tu a casa som liberals, ella sí, que faci sí, el que sí, vulgui, sí, que jo sí. També, si em vull menjar un brownie, ja me'l menjaré,
sí, sí,
i després
sí,
tornaré
sí.
A casa i sí, sí, sí. Tal dia farà un any. Però, més que parelles obertes, han acabat sent parelles més que tancades, trencades.
Trencades.
Sí, sí.
A ell no li dura, i d'ella ja no en sabem res més, de la biosca. La fas desaparèixer i em fas sortir aquí la Ivet.
Sí, i...
Home, jo volia saber què li havia passat a la biosca, perquè l'engega...
Podem fer un spin-off, podem fer... És la biosca és una fotògrafa de guerra que ha tingut èxit, és la dona amb més caràcter de la novel·la.
Sí.
I geniuda, vesteix amb boina, segons l'estat d'humor amb el qual es lleva, la boina és d'un color o d'un altre. I sí, quan desapareix, desapareix. Hi ha gent a la vida, i està bé que sigui així, que et gires a l'aeroport i no la veus mai més... I millor.
Però, és clar, ell, el que diríem, sembla que li sàpiga més greu, és el fet de l'escena, que ell li diu fins aquí, guapo, i se'n va de la reunió amb els amics, que no pas el propi trencament de la parella.
Li sap greu haver esgarrat una revetlla de Sant Joan amb tres parelles.
Però aquest tio és un frívol, Bosch.
Sí, però això ho sabem des de l'inici, no t'enganxa amb pilotes a mitja novel·la.
Bueno, a mi no m'ho semblava tant, és en aquest moment que he pensat, ostres...
Pensa que és periodista. Amb la qual cosa, frivolitat i periodisme...
No estic d'acord.
Sovint van de braçet.
Ara record... No sé ben bé quin era, però em penso que em vaig conèixer un.
Que no era frivol. Enhorabona. I no recordes ni el nom.
El divan de Catalunya Ràdio. Líders els diumenges a les 10 de la nit. Amb Sílvia Coppolo.
Aquesta cançó, Candle in the Wind, allò de que vius la vida com una espelma, en el vent d'Elton John, per què ens l'has triada, Xavier Bosch?
Perquè vaig veure que venia a Barcelona a fer un concert, dubto si he de comprar entrades o de mirar de comprar entrades, que no sé si n'hi haurà per tothom o no, i perquè la recordo bé de l'enterrament de la Lady Di, que va fer una versió específica per aquell dia, per la seva amiga, que va ser un fet, un esdeveniment històric d'aquells que et trasbalsen, no? Sempre recordaré on era quan van caure les torres... Quan van atacar les torres bessones, quan es va cremar el Liceu i també el dia de l'enterrament de la Lady Di.
I t'agrada la cançó?
Molt.
T'agrada el text de la cançó?
M'agrada l'Elton John, com la toca, com canta i el que digui, se me'n refot.
Que bèstia que ets, Bosch!
No sé prou anglès, no l'entenc tota.
La mare no volia parlar de negocis. Li va prendre el vas de les mans i el va deixar al damunt de la tauleta de nit al costat del seu. Les boques es van tornar a trobar i per la llei de la gravetat no van trigar a reclinar-se al llit. Ell li va anar descordant la brusa, gafet a gafet, i a cada pam que descobria de la mare l'anava omplint de petons. A poc va recórrer el seu coll i la nuca, i sense pressa em va arribar a l'orella. S'hi va entretenir fins que la mare va tenir necessitat de reconquerir la seva boca. Va tancar els ulls per notar tots els gustos, per desconnectar del món i per lliurar-se als petons francesos de llengua tafanera. Era un joc divertit i pel desfici de la mare semblava que no en tenia mai prou. El Marcelo, un pam més enllà de l'excitació, va separar-se lleugerament, va agafar aire i va continuar fent-li petons a la galta, a la barbeta i en aquell coll d'embriagadora olor de flors d'aigua. La seva barba enferrissada rascava sobre la pell brillant de la mare. Això és la primera escena. El senyor aquest, després ja només surten els whatsapps.
Exacte. Deixa'm dir una cosa. Quan diem la mare, que no sembla que estigui despullant a la seva mare o besant a la seva mare, mare és el nom propi de la mare Lincoln, que és la protagonista mare, escrita amb dues As, per entendre'ns. No vull trencar el moment i la màgia del divan, el programa que s'escolta amb una sola mà, però...
Quina bèstia és, acabes de dir. Arrenques amb una escena eròtica, Xavier Bosch. Tu això ho fas volgudament.
Sí, en principi tota la novel·la la faig volgudament.
No. Dius, ara sí. Aquí jo enganxo el lector perquè té molt de sexe. Tu vas dient que parles d'amor, però té una quantitat de sexe, aquest llibre?
Sí, també, clar. No, és difícil destriar una cosa de l'altra.
Vols dir? Tu no sabries notar la diferència?
Sí, la sé notar.
Ah.
Ara m'has provocat. Però sovint... són complementaris o necessaris l'un amb l'altre. Però no anem a fer disquisicions sobre
amor i sexe. No, jo dic que tu arrenques aquí amb una cosa molt eròtica, molt de sexe.
Potser perquè m'havia trobat o havia pensat que l'anterior novel·la, Nosaltres dos, arrencava d'una manera massa suau, i aquí vaig pensar, el plantejament anirà a la pàgina 3. No faré passar dos capítols d'anar creant context, un ciclorama, un escenari... per anar muntant l'escena després a sobre, no?
Perquè, és clar, després d'aquest capítol ja ens trobem aquesta noia, la mare Lincoln, que li està acabant d'organitzar les coses a la maleta del seu home perquè se'n van a passar el cap d'any.
Perquè ella organitza viatges de luxe exclusius, a la primera escena aquesta que has trobat està a Dublín amb uns clients, i després munta el cap d'any del 2017 als Alps Suïssos en un hotel molt xulo de Crans-Montana. Des de la terrassa veuen gairebé 30 pics de més de 4.000 metres.
Que tu hi has anat.
Els hotels que descric hi he anat, sí.
Per escriure el llibre, figura...
No, hi havia anat abans i ho he aprofitat per escriure el llibre.
Aquest hotel, el del cap d'any, és sensacional.
M'agrada més el del següent cap d'any, el segon, que és el de Torcello, una illa molt petiteta a prop de Venècia. Però sí, tots dos són sensacionals. I un hotel que surt a Chicago també és sensacional.
Cap d'any, Sant Joan i cap d'any. En un any han passat moltes coses.
L'atzar sovint ens desordena la vida i aquí m'he volgut fixar en els sis personatges, en un any, com els pot canviar la vida un fet concret.
Què fa un traficant d'armes al teu llibre?
Doncs gràcies per anar revelant tots els secrets de la història. Al final no el comprarà ningú.
No, perquè però, no s'entén res. Ja es veu que no s'entén res.
Ja ho estàs fent molt bé, sí.
Gràcies, guapo.
Un col·leccionista d'art de Florida, d'origen armeni, li encarrega al nostre protagonista, que és arquitecte, la casa dels seus somnis.
Ets tu que expliques el llibre. T'adones d'això?
Bueno, m'ho poses amb safata.
Això també és veritat, molt bé. I li encarrega la casa dels seus somnis.
Sí.
I què passa?
Que de mica en mica s'adonarà que el client té alguna cosa a amagar en la seva vida professional.
A tu t'agrada l'arquitectura?
Molt.
La música?
Més.
El paisatgisme?
Sí, aquí no li agraden les coses boniques. Els personatges de Paraules que tu entendràs, com les dues anteriors novel·les meves, van a la recerca de la bellesa, perquè ens fa la vida més bonica, més feliç, més emotiva, i el que hem de buscar són emocions.
La bona gastronomia, per dir-ho així.
Jo sóc molt llepafils. Jo, menú infantil, macarrons i carn arrebossada. Però acompanyo gent que li agrada anar a bons restaurants i m'hi fixo molt.
Els vins? Els tries?
No. Els vins és culpa d'un programa d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, que em van fer una entrevista fa un parell d'anys amb l'anterior novel·la i em va dir, tu descrius tot, els restaurants, les persones, els paisatges, amb molt detall.
Sí.
Menys quan beuen vi o quan beuen alcohol, que dius, bevien vi negre o vi blanc.
Això no pot ser, aquest nivell. Estem baixant el nivell.
Exacte,
aquí, clar.
I aleshores m'hi he posat. He començat a triar també els vins i fer de sommelier i fer cates pels àpats aquests dels meus protagonistes. Jo només bec aigua.
Només beus aigua?
Des de l'any 67 que vaig néixer.
No has begut mai vi?
Mai.
Però com és que no has begut mai vi?
M'he mullat els llavis, he begut...
L'has tastat?
Sí, clar, naturalment.
I per què no has avançat?
Perquè no m'ha agradat prou.
Però quants vins has tastat així els llavis?
Home, de blancs i rosats bastants, de caves i xampanys també, i de negres molt pocs.
O sigui, cava tampoc en bevem?
No, tampoc.
Ni licors?
No, licors, això sí que mai.
Per favor!
Ensumar el del pare quan bevia conyac i prou.
Som al divan amb en Xavier Bosch davant d'un got d'aigua.
El divan. Subscriu-te al nostre podcast si no te'n vols perdre ni un.
Jim no em porta mai les flors que prefereixo. Jim no riem mai junts i jo no m'ho mereixo. No sé per què estic tan boja per Jim.
La Maria del Mar Bonet, joveníssima, aquí cantant Jim.
Jim, no em diu mai que sóc el seu desig ardent, el foc de l'amor amb ell ja no s'encén. Malgrat els anys que fa que surti.
Història meva amb Jim i la Maria del Mar Bonet, o no?
Sí, sí, explica-me-la, va.
De les primeres vegades que sortia de casa amb 14-15 anys tot sol i baixava al centre de Barcelona agafant el tren de Sarrià, era per anar, quan feia aquells concerts de començament d'estiu, a la plaça del Rei.
Ah, sí? Els feia cada any?
Cada any. Jo hi anava sol, perquè em sap que de casa era l'únic que m'agradava molt aquesta veu angelical de la Maria del Mar, i tampoc perquè hi hagués gaire més gent a casa per acompanyar-me, i sempre al final del concert hi havia algú del públic que com un boig demanava en les propines finals de la Maria del Mar que cantés Jim, 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 i l'acabava cantant. I és una cançó que em pacifica, que m'enamora.
Podeu creure sigui avui o bé demà, sempre
dormim despullats avui? Va acceptar el repte. Per experiència de parella sabia què significaven aquells ulls de lloba. Coneixia com s'acabaven aquelles nits que, a còpia d'anys, cada vegada passaven més de tant en tant. Conscient que les estones de desig eren tan bones com escasses, la son li va passar de cop. El Xavi li va posar el palmell de la mà sobre la punta del nas i amb complicitat el va aixafar repetidament com si es rebossés croquetes.
Però el meu cor s'esquerda encara més.
Els petons de vi blanc són diferents, més frescos, de llengua dolça. S'hi van passar una estona besant-se, drets, amb les mans inquietes. L'un a l'altre s'aguantaven pel clatell, es tocaven la cara i tornaven a la nuca. O s'agafaven a les espatlles de l'altre per sentir els cossos ben a prop, com si en fossin un de sol.
Alguna cosa d'així.
En Jim la deixa, però li deixa alguna cosa.
Sí, però la lletra em torna a ser igual. Pensa que a mi l'òpera m'ha...
Això és en català, eh? Vull
sí,
dir
això és en català, clar, sí, sí.
Clar,
però
clar.
Però és igual, estic avasat a escoltar òperes amb idiomes que no conec de res.
Sí.
I la història, l'argument i cant de l'obra m'és bastant igual. El que m'agrada és la música.
Mou, és la música.
La música i la veu.
Doncs au, va, la veu!
Lascia tanto.
Estem tornant a Sorrento amb en Pavarotti.
Per mi, la millor veu de... Més que la millor veu. Una caixa de ressonància i una sonoritat que no l'ha tingut cap altre tenor. Jo em quedaria amb Josep Carreras, amb Jaume Aragall, el mateix Jonas Kaufmann, ara m'agrada molt. Però com Pavarotti, aquesta potència no l'he sentit a ningú.
I ara ets qui volia ser?
Sí, més i tot.
Sí? Què volia ser?
No, això. Pensava intentar viure d'escriure en la meva llengua. I està passant, que vaig a clubs de lectura 2 o 3 dijous al mes en biblioteques del país, que tenim un país amb unes biblioteques collonudes, i poder parlar amb la gent, bàsicament 90% dones, 10% homes, que s'han llegit una novel·la teva, un llibre teu, i el comentes i venen amb frases subratllades i mirar-nos els ulls i tot aquest feedback, per mi no té preu.
De menut volia ser escriptor?
Menut, no ho sé, a partir dels 16 sí.
La ràdio, la televisió, la premsa escrita, que hi continues...
Tot això és ofici i és la professió que estimo, però que m'ha servit per guanyar-me la vida i per anar a fer-me un nom i poder guanyar temps i també diners per poder un dia dimitir del diari Avui, anar-me'n a casa i posar-me a escriure ficció, que és el que em venia de gust.
I com... O sigui, deuries tenir molta por de fer aquest salt, d'arriscar-te,
no,
o no?
No, en aquell moment no. Tenia 44 o 45 anys. La mare feia molts anys que no estava en aquest món. El pare s'havia mort un any abans. Vaig pensar, ja no he d'agradar a ningú. Ara el que queda de vida va per mi. I per tant faré el que jo crec que em ve de gust fer, perquè precisament només tenim, com diu el Frank Sinatra, no? Només tenim una vida, però si juguem bé les cartes, potser amb una vida n'hi ha prou. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life, that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around.
Frank Sinatra també surt al llibre. Contínuament et van sortint músiques que si vols llegir el llibre i vas posant les músiques, encara t'acaben arrodonint més l'ambient. Primer ho has dit de resquillada i ara d'una manera més directa. La mare, que vas perdre de molt petit,
sí.
Ja no he d'agradar a ningú, però li hauries agradat molt a la mare.
La tieta, que és qui millor coneixia la mare, que és la seva germana, em diu la mare estaria molt orgullosa de tu.
Esclar, jo no he conegut la tieta, però estic d'acord amb la tieta.
Bueno,
segur que
si
sí.
Si vols, un dia portem la tieta.
Portem la tieta del Xavier Bosch. Home, portem la tieta. Esclar que sí, perquè això que dius, ja no he d'agradar ni a la mare ni al pare.
Ho fas, no?, durant molts anys i fins potser masses anys ho fas per això, perquè estiguin contents de tu, orgullosos, que pensin, hòstia, aquest que ha fet periodisme, quina cosa, se n'ha sortit, saps? I després, quan veus que ja no hi són i que només tenim una vida, més val aprofitar-la.
Quins valors et va transmetre la mare?
Jo tenia 19 anys quan es va morir i des de molt petit que estava malalta, molt malalta, i per tant l'he viscut poc i el que més greu em sap és que en recordo poques coses. En recordo la veu vagament, que la seva manera de riure, però de converses molt poques. Però m'ha transmès bàsicament, em sembla, ser humil i bona persona, que és el que intento. Que és el que intento.
I segur que ho ets. Va. I el pare? El pare, quins valors ha?
No, el pare, l'obsessió per la feina, el treball, els valors, la generositat, tot això.
Però tu ets un bon pare.
Jo ho intento, tant com puc.
La teva filla encara et diu que quan vas a les entrevistes et fas una mica el xulo o no? Això m'ho vas dir fa uns anys.
Sí, sí, ara ja en té 13 i ara sí. Encara té més coneixement de causa. Sí.
Et diu això?
Sí. Sí, sí. Sí? Sí, sí, diu moltes coses, no? La crítica és constant, a casa. Tant per part seva, que a més té aquesta cosa de la innocència de dir-ho tot de la joventut.
A raig!
Sí, que la crítica més calculada de la parella, sí.
Però de la Mònica em vas dir que era una persona molt intel·ligent.
Molt.
I que...
Això ho mantinc 4 anys després. Que ja es diem per una parella.
Quants anys fa que esteu junts?
Doncs deu fer 17, 18, 19, més o menys.
Mira, com els protes del llibre, veus quina casualitat.
Quina casualitat.
I que no t'ha fallat mai la Mònica Planes, eh? És un puntal a la teva vida?
Ho és.
Parla-me'n, què té de bo, què té de positiu, per què és un puntal?
Perquè la serenitat que transmet a tot el que es belluga al seu voltant, perquè és una persona justa, no parlo de mi, parlo d'ella en relació al món, i que, per exemple, per fer la seva feina, convé tenir una independència i una claredat de criteri que cada dia és més estranya, més rara en les virtuts de la gent.
Ah, crítica de televisió, per tant, sí. És difícil no estar com subjugat a pressions, no?
Bueno, pressions segurament hi són, però té una virtut respecte d'altres crítics que hi ha hagut en el nostre país, i és que no vol treballar mai més a la televisió. No espera quedar bé amb el Buenafuente perquè el Terrat li doni feina, per donar un exemple, no? Ella diu el que li sembla de les coses de forma raonada i argumentada. Si a la persona que li toca encaixar ho rep bé, collonut. Si no, tal dia farà un any.
Xavier Bosch.
Què vols?
La fleur que tu m'avais jeté.
Oui.
La Carmen cantada per en Josep Carreras.
Dans ma prison et resté.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Segurament, de tots els projectes professionals que he fet, fer un documental sobre els 25 anys de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia és el que més m'ha commogut, m'ha emocionat de fer. Mira que he fet coses xules, com explicar amb el Bassas i el Boet el centenari del Barça per TV3 a través de 42 capítols i conèixer el Maradona i el Miguel i ídols de la meva vida. No? Però en l'altre vessant, que era Josep Carreras, que ell em digués, farem 25 anys de la Fundació... vull que dirigeixis un documental per celebrar aquest esdeveniment. Jo no havia dirigit mai cap documental ni cap cosa grossa audiovisual, i m'hi vaig posar, i amb el Josep Badell i tot l'equip i la Mònica Martorell vam fer una cosa de la qual n'estic molt orgullós.
El diagnóstico era una leucemia linfoblàstica aguda.
Yo tenía 40 años y había tenido una vida muy rica.
Y estaba convencido de que si ganaba la batalla volvería a cantar.
El objetivo principal es que sea la leucemia una enfermedad curable.
Segurament, de tots els Don Josés que hi ha hagut a la història de les òperes de Carmen, el Carreras és qui l'ha cantada més vegades i millor. És el seu gran paper. I el Don José, que és un policia del sud d'Espanya que s'enamora d'una gitana, d'una zíngara, que està a la presó, i ella el sedueix i, llançant-li una flor, la fleur que tu m'avais jeté, la flor que tu m'has llançat, ell s'embriaga d'aquella flor i l'allibera. I allò li porta la perdició al Don José. La sang vermella, com la flor, vam fer que fos, el títol del documental era La Fleur, que fos aquest repte, la flor que li llançava la vida en forma de malaltia, i que ell després, a través de la ciència i de la Fundació, en recerca per la lluita contra la leucèmia i del registre de donants de mèdula òssea, ha fet que ell tornés a la societat i a la ciència allò que la ciència i la societat li havia donat quan ell va tenir la leucèmia, que si no hagués estat per un medicament experimental que li van donar en un hospital d'Estats Units, el Fred Hutchinson Research, no se n'hauria sortit. Per tant, en agraïment, ell ha tornat això a la vida.
Xavier Bosch, avui al divan.
Una jornada al mar.
L'home que explica la intimitat més profunda. I veiem els colors i tastem els sabors, les olors. I el temps que passa lentament i de vegades reposa sobre algun personatge. Una jornada al mare del Giorgio Conte, l'has triada també.
Perquè surt a la novel·la, hi ha algú que l'escolta en algun moment determinat de paraules que t'entendràs. M'agrada posar Giorgio Conte, i no és la primera novel·la que el faig aparèixer, tothom parla del seu germà Paolo.
Sí.
I precisament per això, per provocar una miqueta, perquè la gent digui, t'has equivocat, no es diu Giorgio, es diu Paolo. I poder dir, no, aquesta cançó és del seu germà, del Giorgio.
S'assemblen, a més, amb les veus.
Sí. Jo també, el meu germà i jo també ens assemblem amb la veu. No és una cosa pas poc habitual, no?
Diu, surt a la novel·la, ho diu d'aquesta manera, el Xavier Bosch, com si la novel·la tingués vida pròpia i surten unes cançons que tu no t'imaginaries.
Jo aquesta potser a casa no me la posaria per escoltar-la, però en els personatges, en el moment, en la situació en la qual surt, trobo que hi era molt adient, una jornada al mar. El sol o el
tempo, quizá. Ara parlarem dels personatges. La Joana Bascuñana, t'agrada a tu, la Joana?
Sí.
Què t'agrada de la Joana?
Que és d'una sola peça, que sap els secrets de tothom i no els explica ningú. Bàsicament això. Tothom li explica a ella el que li passa.
I ella es va frenar?
Sí, hi ha gent que es frena. Hi ha gent que es deixa anar.
L'Andreu Fonseca.
Segurament és el més seriós de la novel·la, és el marit de la Joana Bascuñana, és advocat penalista.
Parla molt poc, aquest home.
I va encorbatat fins i tot el dia de Cap d'Any, que dius, home, treu-te la corbata.
El Darín. Per què? Li diuen Darín perquè s'assemblava en Darín.
El Ricardo Darín, sí.
De l'Hijo de la Novia.
Sí.
D'aquell, allò que va ser aquell boom.
Que el vam descobrir tots aquí, de
allà
cop i volta.
Sí.
I llavors aquest, que és periodista, està en una redacció, en redaccions sovint es treuen mots a la gent, s'assemblava per aquests ulls així aixinats al Ricardo Darín i li van posar Darín i Darín se li ha quedat.
L'Olga Biosca, que ningú li diu Olga. Tu no li dius Olga, li dius la Biosca perquè és una puta...
Si la voleu desmuntar, de fet, digueu-li pel nom. Si li dius Olga, la desmuntes.
Perquè és massa íntim, perquè li toques el punt dèbil.
Sí, perquè no li agrada que li furguin en la seva vida privada.
El Bruno Llobet.
Bruno Llobet és un arquitecte, gran, és una eminència de l'arquitectura que s'encaterina del seu deixeble i ell, que ja està, es considera massa gran per fer segons quins encàrrecs, li passa l'encàrrec al Xavi Vera, que és el protagonista d'aquesta casa dels seus somnis.
No pots canviar l'inici.
Però ets a temps de canviar el final a partir del moment on ets.
Això ens ho diu diverses vegades el Xavier Bosch al llarg de tot el llibre, d'aquestes paraules que tu entendràs i cada vegada et fa pensar en algun moment de la teva vida que has pensat que allò no va prou bé i que penses si hagués fet això o aquella altra cosa i això és impossible.
Sí, pots pensar-hi però no condueix a res. Ets el moment on ets, a partir d'aquí sí que pots canviar les coses.
Tu vols canviar alguna cosa ara de la teva vida?
No, ara no. Ja ho he canviat prou, ja he canviat dues o tres vegades, ja m'he reinventat quan anava tocant en cada moment.
Parles de la feina?
No només. Ja està.
Ara no et veig ben bé jo amb què t'has reinventat. Perquè...
Bueno, sí, no, d'acord, doncs parlem de la feina, que és el que es pot parlar.
Oh, no es pot parlar aquí, escolta'm, aquí al llibre o et despulles a tothom. I a tu et veig vestidíssim.
Sí, això és veritat. He venit a hablar de mi libro. No, ja sé que aquí el divan... És que em fas molta por, perquè l'última vegada que vaig seure aquí, quan em vaig escoltar, vaig pensar, però com collons has explicat tot això? Ja avui m'estic contenint. Déu-n'hi-do de les coses que hem dit. Sílvia, no em miris així.
Home, jo el que veig és que tens menys pors, ets més qui realment vols ser, parles molt més des de tu mateix i no des del personatge que t'imagines que hauries de ser. Això ho he encertat, eh?
Tot. Has fet un bingo amb les tres coses. I saps què ho fa tot això? Als 50 anys. A partir dels 50 anys vaig adonar-me que sabia manegar el GPS vital i sentimental de la vida. Tens una experiència acumulada.
Això m'interessa molt. Espera que prenc notes, i els oients també. Saps manegar el GPS de la vida? Digue'm què és important a la vida, que prenc notes.
Com entomar les coses, les relacions laborals, els disgustos personals, saber tenir paciència, bueno, els tempos van d'una altra manera. Els anys passen més ràpid, això és veritat, però és igual. Els saps gestionar millor.
O sigui, com entomar les coses té a veure amb... No és tan important les coses que et passen, sinó què fas amb les coses que et passen.
Correcte, és exactament
això. Perfecte. Segona cosa que creus que és important a la vida? Oh, jo estic prenent notes, mira.
Què vols dir, segona cosa?
T'he dit, què és important a la vida? I tu m'has dit com entomar les coses, però amb això no n'hi ha prou. Jo, mira, aquí la fulla és molt, molt, molt gran.
Les coses més lògiques, no? Tenir salut, tenir les necessitats bàsiques cobertes, veure que el més important de la vida està sortint bé, que és...
Què és?
La filla. Els fills o les filles que vagin creixent d'una manera que li donis les eines necessàries per en aquest món de mones se'n pugui sortir per ella sola.
Perquè què voldries que digués de tu la teva filla d'aquí uns anys, quan parli del seu pare?
El mateix que ara.
I què diu ara? Perquè ja només...
Mira, l'altre dia es va inventar un joc. Em va dir... pare, defineix-me amb tres paraules. I vaig haver de rumiar una estona i vaig dir tres paraules. I aleshores jo m'hi vaig tornar i vaig dir, i ara et toca a tu, digue'm tu les meves. I em va dir graciós, esportista i generós. Cosa que graciós, els que em coneixen professionalment, segurament no ho diria ningú, però a casa sóc de la broma, pel que sembla.
Esportista perquè fas esport?
Cada dia.
Cada dia?
Sí.
Què
fas? 6 dies a la setmana.
Quin esport fas?
Tota mena. Digue'm en un que no faci.
Nadar.
Nadar ho faig els dimecres.
Nadar els dimecres. Corre.
Corre ho faig dilluns i divendres.
Molt bé.
M'agrada competir. Faig tot. Si hi ha una, porto pilotes de tot al maleter del cotxe.
Llavors, quan aquest home ha arribat avui aquí a l'estudi 8 de Catalunya Ràdio i el Luis Ángel Alonso li ha fet una prova de so, de la veu, per allò de modular-la bé, què li ha fet al Xavier Bosch?
Sadurní, Refe Torres, Costas de la Cruz, Juan Carlos, Rechaca, Sensi, Cruyff, Sotil y Marcial.
Cruyff. Y gol. Qué jugada asombrosa de Cruyff.
70 quants?
73-74 en la Lliga del 0-5, en la Lliga del Mitchells.
Perquè tu vols arribar a ser president del Barça o no?
No.
No m'ho crec.
No. T'ho prometo que no. No, no. Jo hauria volgut ser jugador del Barça. Després tinc la gran sort que guanyo la vida escrivint sobre el Barça, parlant del Barça. He fet del Barça... He juntat el hobby i mitja professió. Mira si m'ho passo bé. Ara no estem jugant com abans, però estem gaudint de Messi. Fa 15 anys... Sí, l'altre dia va fer 700 partits del Messi amb el Barça. Dels 700, n'he vist 699. Un no vaig veure perquè estava de viatge i al lloc on estava no hi havia tele.
No el pots recuperar? No el tenen gravat?
És igual, és igual. El resultat que vam tenir no cal ni veure'l.
Ah.
Però la gran sort que hem tingut de coincidir en el moment històric... Mira, des de fa 3.000 anys...
Ara obert els braços de bat a bat i ha fet aquí 2 metres de llargada
de
en Bosch.
Anys,
que és gran en Bosch, és gran, eh?
Compte la humanitat, quants segles i quants milers d'anys hi ha hagut. Doncs
sí.
Hem coincidit en l'espai i el temps, i en la ciutat, i en el club, perquè podria ser de Barcelona, però ser d'un altre club, que el Leo Messi, millor jugador de tots els temps.
Xavier Bosch, aquí al divan. Com ho fas per clavar-te... a l'ara, parlo del moment que ara vius, per clavar-t'hi, perquè el teu cap, la teva ment no vagi endavant, endavant i endarrere i et faci
patir. No, la ment va molt enrere, va massa enrere, i fa patir, i per això faig novel·les, per alliberar traumes i fantasmes.
I els alliberes?
Crec que sí.
O sigui, ara et sents un home molt més equilibrat, que pateix menys
la
que la primera novel·la?
No, es parla molt de la funció catàrtica de la literatura, i a mi em fa l'efecte que m'ha servit, sí. El que arribo a plorar o a sentir mentre escric, em serveix.
Plores?
I estones que sí. Aquella primera carta que has llegit a l'inici del divan, per escriure aquella carta vaig plorar. No cal que hi tornis.
No vols?
No, és que anaves a buscar la pàgina de tot.
Perquè aquella carta és d'adolescents.
Sí. Sí, sí. No és una carta ni de mort... ni de res que s'hi sembli.
Alone,
El moment del llibre, i m'ho ha dit molta gent que ja se l'ha llegit en aquests mesos, és un KitKat, és una anècdota al marge de la història i de la trama principal. Però és quan un dels personatges explica la foto que va triar del seu pare quan el seu pare ja no va ser en aquest món. Que és una foto que tots triarem, o que tots hem triat, nostra, amb el nostre pare o la nostra mare, tots dos junts, i de les 4.000 fotos que tindrem, quina quedarà, quina triarà, quina tindrem al surt de l'habitació o amb un marc al menjador.
I allà ho dius també, que en el cas dels nostres fills ho faran des de l'ordinador.
Sí.
No hi ha en paper com el de la protagonista, que ha agafat la foto de paper amb el pare.
La nostra descendència tindrà moltes més fotografies per triar de les que hem triat nosaltres.
Tu quina voldries que triés la teva filla?
En tinc dos o tres de pensades, però que triarà la que vulgui jo no ho veuré.
Li has dit?
No. Bueno, sap algunes que m'agraden. Sí.
I ara, de cara al futur, que ja saps entomar la vida com et ve.
Sí.
O que estàs en una fase avançada. Allò,
de descomposició.
Progressa, no siguis animal, progressa adequadament, no? És a dir, has après. Escrius i has superat moltes dificultats, molts traumes. Continues pensant que allà dalt no hi ha ningú.
No continuo pensant, no. Abans sí que ho pensava, que potser hi havia algú.
Abans, molt abans, eh?
Per necessitat. Quan, no? Quan tens 19 anys i es mor la mare, necessites aferrar-te a alguna banda i penses, bueno, potser a través d'ell, no? El meu pare sempre deia una cosa que estava molt bé. Em deia, sembla un reixac. El meu pare sempre deia una cosa. Que ell tenia molt bona relació. Parlava de l'Església, aviam si ho explico bé i em concentro, i deia, jo això és com una empresa, que tinc molt bona relació amb l'amo, però no m'entenc gaire amb els venedors. Doncs això, no? Ell vas directament a Déu sense haver de passar per capellans, sermons, monges i església.
Recordo aquí fa mil anys que vaig un cop un programa que es deia Déu sí, però i l'Església? És aquesta síntesi?
Seria això.
No? Déu sí, però i tu Déu? Déu? Déu hi és?
Segurament no, però és xulo que pensar que hi és.
Home, perquè és xulo i prou?
Sí, home, vam muntar un gran best-seller, no?, amb la Bíblia.
Ja veig que t'agradaria arribar-hi. Mira aquest home, Leonard Cohen, que quan va arribar al final, quines meravelles feia.
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. Diumenges a les 10 de la nit.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Agafats de la mà, de retorn a Torcello, camí de tot arreu, encara no sabien que compartirien el seu tros de món fins a la tardor del 2041. No podien endevinar que una pneumònia inesperada apagaria la mare en dos mesos, que família i amics l'acomiadarien en una cerimònia laica. A primera fila, el Xavi, convertit en un vidu contra pronòstic, s'apuntalaria en el Sergi i la Carla. Un dels tres nets, el més gran, intentaria ofegar els sanglots per llegir un escrit amb tot de coses boniques sobre l'àvia. Volem que ens expliquin històries, una vegada i una altra, amb tots els detalls, sempre amb les mateixes paraules, com els contes que reclamàvem quan érem nens. Contes per abans d'apagar el llum de la vida.
You want it darker.
Xavier Bosch.
I'm ready, my lord.
I'm ready, my lord.
Sí, és l'última cosa, l'última cançó de Leonard Cohen, aquesta que hem sentit, i aquesta frase, no? Estic a punt, senyor. Mm. Bueno, escolta, doncs seria això, sí.
Però tu ho dius com que t'ho fas teu, això, no?
No, 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 ell estava ben bé
ell
crepuscular.
Sabia que
sí, sí, sí. Jo no, però, bueno, escolta'm, estiguem a punt, també, per si de cas.
Bueno, això és com allò de les verges aquelles i l'oli i tot això, eh? Tu que parles del best-seller aquest de la Bíblia, tu deus saber, saps tots els capítols del...
No, no, tots no.
Tots no, eh? Som al divan, aquí a Catalunya Ràdio. Com s'arregla això de Catalunya? Bosc?
Difícil. No tinc la solució, malauradament. Home, en Lluís Llach crec que hi pot fer molt, hi ha fet molt, però crec que encara hi tindrà un paper en arreglar-ho tot això.
Què li demanaries, què voldries que fes?
Demanar-li més coses del que fa és difícil, eh? Perquè s'ha implicat molt, s'ha remengat. Ell tenia allà al Senegal una bellesa també per anar escrivint novel·les, que era la seva nova afició,
etapa,
que li agradava molt. I bé, s'ha embolicat de bona manera, anava a dir de mala manera, no? Però de bona manera, per mirar de posar seny i sentit comú a coses que no hem sabut fer, que ens han trinxat amb una repressió inaudita i impensada. La cançó precisament es diu Junts, em sembla, si mal no recordo.
Es diu Junts.
Que és un bon concepte per mirar d'arreglar la situació. Si anéssim junts, i això també ho va dir Guardiola el dia que li van donar la medalla d'or del Parlament, no? Junts seríem imparables. Bé, junts sí, d'acord, però a més fa l'efecte que encara no som prous per ser un país, un estat independent. Per tant, ho aconseguirem. Serà més llarg del que molts es pensaven o del que molts ens vam il·lusionar, però un dia o altre ho aconseguirem.
Hauràs escrit més novel·les.
D'aquí allà?
Sí.
Calculo que tres o quatre més.
I qui hi haurà en aquesta novel·la? I a veure, els protagonistes ja els tenim una mica dibuixats?
Jo els tinc dibuixats, però tu
va,
no sabràs.
Va.
Jo no et cantaré l'altre viat.
Last aquí. Minute, va, l'últim minut.
No.
Una mica.
Un gran escàndol, serà un gran escàndol.
La novel·la?
El tema.
Oh. Bueno,
home, la novel·la si pot ser també, però...
Paraules que tu entendràs. Deixeu que toquin les campanes.
El Pep Sala.
Sí, senyor.
Un dels grans músics del nostre país. Amb molt bona formació clàssica, passat per la Gran Bretanya i que ha sabut reinventar-se també després de la mort del seu soci, del Carles Sabater. Ha sabut fer una carrera on li ha tocat cantar, que segurament ell mai hauria
mai
pensat
hauria.
Que...
Només compondre.
Però ho fa molt bé, i aquesta m'agrada especialment. Deixeu que toquin les campanes. Deixeu que toquin les campanes. Com el poema s'ha trencat. Que la mar està llorada. Desig inacabat. Torna a ser el tema de paraules que tu entendràs.
A vegades la nit et deixa veure el que la llum del sol amaga. Es pensa millor i es diuen coses pregones, de les que flueixen per la complicitat d'un dia que es va morint per minuts. És l'hora de les veritats més sentides, perquè demà començarà amb el comptador a zero i ja no hi ha res a perdre. La valentia, si va acompanyada d'un lleuger excés d'alcohol, es confon amb la desinhibició. La matinada és l'àrea reservada per predicar l'amor i per fer-lo. És l'estona de les converses més interessants, de les que queden. Deixeu que toquin les campanes. Seran els senyals horaris.
Una altra mena de campanes.
Però aquesta conversa amb en Bosc és de les que queden. I les flors trepitjades i el silenci i acabem de cine. Tu que dius que allà dalt res, però que t'agradava inventar-t'ho?
Sí.
Ja et desitjaria que trobessis el paradís, però que el trobessis aquí.
Desitgem-ho, igualment, Sílvia.
Amb aquest cinema paradís, amb aquesta pel·lícula, acabem que ens l'has triada?
Perquè m'agrada molt, perquè trobo que Giuseppe Tornatore fa uns guions i una realització com pocs cineastes a Europa.
Veuré paraules que tu entendràs al cinema.
Tant de bo.
N'estic segura.
I anirem junts a l'estrena.
Gràcies. Queda dit.
Queda dit, sí.
Gràcies de debò.
Gràcies a tu, Sílvia.
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. Diumenges a les 10 de la nit.
So i muntatge musical, Luis Ángel Alonso. Producció, fotos i vídeos, Núria de la Fuente. Guió, presentació i direcció, Sílvia Coppolo. Busqueu el divan a Spotify. Nosaltres tornarem diumenge vinent a partir de les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.